avui diumenge, obert de 10 del matí a 7 de la tarda.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
I a les 9 i un minut, temps per mirar-nos el temps efectivament del dia d'avui. Hola, Gori Massip, molt bon dia.
Bon dia.
Com s'acaba aquest 2023 i com representa que començarà el 24?
Doncs un últim dia de l'any amb una mica de canvis, més núvols que no pas ahir, que aniran circulant durant tot el dia i que estones deixaran també entreveure el sol. No serà un dia rúfol a tot arreu. Tret del Pirineu, on aquí sí que el cel cada vegada anirà quedant més carregat i a la tarda serà quan podran caure alguns ruixats febles en forma de tímides nevades per damunt d'uns 1.200, 1.300 metres. La temperatura al migdia semblant o una mica més baixa. Clarament més baixa al Pirineu, però en canvi a la costa encara podrien remuntar un parell de graus respecte a ahir, algunes màximes fregant els 20 graus. I pel que fa al canvi d'any, una nit de cap d'any tranquil·la, fresca a la costa, freda a l'interior, i caldrà que ens abriguem perquè les temperatures de grau quedaran restringides a la costa. El moment de canvi d'any, per sota dels 0 graus, a gran part del Pirineu, també a la Catalunya central, i per tant una nit tranquil·la i només en el risc de 4 gotes a l'interior de les comarques de Girona. Ben poca cosa si arriba a caure res.
Pluja amb intensitat dels pròxims dies o setmanes, res. Fas unes cares que ja veig que no anem bé.
Podria ser que coincidim amb l'arribada dels Reis Mags. Arribés un front una mica més amb cara i ulls, però vaja, tampoc ens trauria de pobres.
Que ens portin pluja, doncs, efectivament. Gràcies, Gori.
Que vagi bé.
Nou i dos.
Siendo muy taxativo y muy claro, no existe el offer en España.
Le digo que sí existe el offer en España, es el que practica el Partido Popular, con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
Segons ens informen des del Comitè Olímpic Internacional, va quedar descartada l'opció que plantejàvem.
Els cinquantons, que seríem els boomers que ens anem desplaçant al llarg de la piràmide d'edat, perquè tenim unes capacitats i unes habilitats a l'hora de conduir, doncs que amb l'edat també minven. Per tant, cal ser molt prudents en aquesta franja.
Tot aquell que s'ha dedicat tota la vida a fer la festa de Nadal i cap d'any obren i la veritat és que ens va molt bé i, per sort, cada any una mica millor.
Segur va pelar-la, partir-la por la mitad, quitar-li el pipo e, incluso si el paciente es muy débil, aplastar la uva para quitarle esa explosión de líquido inicial.
Atención, preparados en casa. Las uvas preparadas. Porque estamos a punto de cambiar el año.
La Grossa presenta Bons Propòsits.
Vas dir que el puzzle aquest de 10.000 peces aquest any l'acabaries.
Doncs aquest és l'anunci de la Grossa a les 9 i 4 minuts. Ja és una de les tradicions de l'any, perquè ja porta més d'una dècada funcionant. Hola, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs, Pau Canaleta? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Anava a dir-vos bon any ja, però encara no, eh?
No, encara.
Milagros Pérez de Lima, bon dia. Deu portar mala sort i tot, això.
El dia és molt llarg.
Celebrar el bon any abans de que arribi.
Sí?
No ho sé. ja veig que no ets gaire de, no, de problemes d'aquests, de no. Passar sota l'escala un gat negre i aquestes no. Coses. No? Avui vens de groc i tot?
Sí, exacte. Que visc el groc, el 13 i els divendres, i els dimarts.
No hay jardín sin grillo ni hortera sin amarillo. Amarillo.
Sí. No hay hortera, perdona.
Què?
Has dit hortera ara mateix?
Sí. És el meu color preferit. El
bueno, és una dita.
Bueno, és una dita. Li acabes de dir a la cara un senyor que va vestit de groc.
Sí, bueno, sí. I que porta un Casio.
Maco, eh? No, perdona, m'agrada molt el jersey.
Botons.
Sí, m'agrada molt.
El que passa que com és guapot, pot portar el que vulgui.
Que vulgui, tot li queda bé.
Bueno, escolta, hi ha una cosa que no has dit, d'avui, de la nit de Cap d'Any.
Què passa?
Que a mi em fa molta gràcia. Avui, el Sabor de Gràcia,
sí.
Per primera vegada, uns gitanos,
sí.
Uns gitanos faran la nit de les campanades.
Ah,
a una pila de televisions locals, perquè aquests de l'Aixal,
ah, sí?
Que van fer, no sé si heu vist el reportatge aquest de la Rumba Catalana,
sí,
sí, la Televisió Espanyola i l'Aixal, que sí. Van produir i tal, que van fer la història de la Rumba Catalana, sí, amb el Peret, i bueno, que va, serà, tot això per promocionar que sigui això de la UNESCO.
Sí, sí, sí.
Doncs els de l'Aixal fan, que el Sabor de Gràcia avui fan les campanades a 30 i pico de televisions locals.
I vinga, i...
I per primera vegada uns gitanos ho fan, llavors no, està molt bé.
Saps què passa? Que amb el tema televisiu... Clar, tothom fixa en la capa de Ramon García que torna, sí. Per no aparèixer.
Sí, home, i aquella noia que s'hi despulla.
I la Pedroche.
No es despulla, es porta un vestit
molt ranci, extremat. La capa, l'altra, la noia que s'hi despulla, molt ranci.
No, però és veritat que en la competició anual televisiva, que sempre havia guanyat Televisió Espanyola, va desaparèixer Ramon García, van aguantar una mica més, Aneig Artiburu va aguantar uns quants anys més, però fa dos campanades, no sé que són dos. Oi que sí? Que per primer cop en 33 va guanyar a Televisió Espanyola, Pedroche i Chicote, i clar, aquest any han decidit fotem de tot, a veure si podem recuperar la capa, posem Jennifer Hermoso.
Però falta recuperar...
Apareixerà l'Obregón, Jennifer Hermoso allà al mig de les campanades? No acabo d'entendre que...
Per fer-ho més ranci, recuperar l'Obregón, diguem, no?
Bueno, l'Obregón no és que... Bueno, ha tingut un any delicat. Com
bueno,
per,
sí,
no?
Comunicativament.
Comunicativament, no sé si per anar allà a fer la...
Escolta, als altres països es fa tota aquesta... Xerinola, o què? No. O són normals, diguéssim.
No tinc informació d'altres països.
Bueno, sí, els
programes de Cap d'Any...
El cos consular de Barcelona, que ens truqui...
perquè, què fan a la resta?
Aquestes guerres de saber el vestit de la Pedroche...
Però té lògica, Baños, perquè en un moment... I això...
És l'anunci més
carregat. Home, clar, és que en un moment en què la televisió està com de capa caiguda...
Molt.
Continua sent... No tenia cap intenció d'això. Però continua sent una nit en què... I això...
T'hi jugues els quartos, que diuen.
Eh? T'hi jugues els quartos? És que és una nit molt important televisivament parlant, molt. Tot i que, no sé si va ser uns guinyols, em sembla, no sé qui va fer la broma un any, que deien, és el dia que estan més teles engegades i que menys gent ens està escoltant.
Sí. No. Sí,
sí, perquè bàsicament la gent està allà, sona els quarts, i va, fent punyetes.
Els quartos!
I el que estiguin dient...
Sí, no, va. No, no, no.
Però abans hi havia tot aquest rotllo dels especials de Cap d'Any.
Que sí,
no, ara tot això algú ha passat, ara només les campanades purament.
Sí, no? Bueno, o fan resums alguns casos, o fins i tot. Avui tornen a posar plats bruts.
Sí, sí, sí.
Des de quarts de 4 de la tarda fins a les 7 del vespre.
Això és haver estat... Bueno, per això em venia de gust dir allò dels gitanos, sí. I del Sabor de Gràcia.
I a més deixar el mereix.
Per què et passa amb plats bruts?
Em passa que...
Mira, el bo és que encara s'aguanta... Vull dir, tu t'ho mires i s'aguanta perfectament.
Però em passa que és allò que són dos actors que et poden agradar més o menys. Això, res a dir, però són dos actors que, pobres, poden haver fet moltes coses a la vida.
No, no, total.
I sempre més tenen l'enganxina...
David i López.
Dos o tres, perquè també hi havia la Mònica...
Sí, Glendel.
Sí, però jo... Però jo diria que són ells dos, no? Mm-hmm. Que poden haver fet moltes coses a la vida i molts papers, i molts papers brillants, i molts papers espectaculars, i sempre tenen la llufa que això, estic segur que en el moment en què van negociar
les remissions
no, sí, ho he dit algunes vegades que no tornen a cobrar cada vegada
no,
que passa,
no, la intimitat deu dir
m'acaguen tot
perquè no van posar un afegitó al contracte que digui,
si això sortís bé, que no sortirà bé escolta, un 2% narra, 4 duros
és que l'última vegada que vam entrevistar i no fa gaire el Jordi Sánchez ens va dir que ells no teníem cap esperança en què Plats Bruts, no que funcionés, sinó que TV3 ho comprés.
És que era una marcianada.
Perquè no tenia cap sentit, i que per ells també entrar a TV3 i fer una sèrie era com una... Bueno,
era
impossible, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, el contracte pot signar en aquells moments, però convertir-te en això 25... L'any que ve farà 25 anys de Plats Bruts,
És com a tu quan et reposen per Nadal,
Què vols dir?
Tu cobres quan reposen els dies aquests de festa i nocturns?
No.
Aquestes bueno, però... nits que ens reposen?
No, hi ha reposició... Ah, no, i és veritat, els caps de setmana, que si depèn això... de l'hora que sigui, són el dia lliure.
Això també ho has de renegociar, si vols, jo que sóc aquí...
Escolta, jo, mira, jo encantat de la vida que entres a un despatx, que tiris la porta a terra...
Alguna matinada d'insomni que ho poso, i mira el bundó.
Ara mateix, tres plantes aquí dalt ja estan tremolant que entri el bundó.
Jo crec que el 31 de desembre, tres plantes més amunt i més avall...
No
sé
si ja la planta.
No estan aquí, no estan aquí.
Ja la planta.
Les 9 i 10 minuts. Mira, mira el que està a punt d'entrar-nos. Mira, home, Gajoli, què passa? Mira, 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 quin tortell. Fantàstic. Sí, entra, entra. Per què l'estàs retenint aquí fora? Que us el voleu fotre vosaltres? Mira, mira, ara la Gajoli...
Perquè si són pastes, sempre n'agafa alguna, llavors mou la safata i no es veu, però amb el tortell tallat...
Necessitem un ganivet... Ui, ve un ganivet...
Sí, sí,
jo vull agrair la confiança de deixar un ganivet dintre d'una sala de tertulians, vull dir... Això segons quines taules... La ONU no ho permet, però...
El gremi de pastisseria, que sabeu que els... Ens han portat dos! Ah, per això en guardes una fora, no? Ah, amigo, vale, vale. El gremi de pastisseria de Barcelona vol que ens anem posant en situació de cara, també hi ha Reis, perquè això és un tortell de Reis. Estupendo.
Crema.
Clar, la nit del 5 hi ha el col·lectiu que no està gairebé tan enfeinat com els altres Reis, que són els pastissers, que no paren de fer tortells i vinga, i ven sortint allà. Tradició fantàstica que es manté amb els anys i avui ens permeten, ens han portat, atenció, el tortell de la pastisseria de l'Oriol Balaguer, que és barbaritat, eh? Diuen que aquest tortell ens ha fet arribar... Té rei?
Té fava?
No, pot ser que no hagi arribat corona, pot ser, o no? No ha arribat la corona. Bueno, en tot cas, té rei i té fava. Si voleu, ara la publicitat podem tallar una mica i a veure què li toca. Jo, Banyos, et veig amb la corona.
Mira, em va tocar, a mi el rei només m'ha tocat una vegada a la vida, el 2008, i el tinc allà al despatxet perquè em va donar sort.
Hi ha reis sí. I reis, n'hi ha de ben perits.
No.
Per què et va donar sort el 2008?
Banyos s'està canviant molt perquè ara monàrquic.
Has dit 8 o 18?
No, 2008, no havia nascut.
Havia nascut el què?
No el 2009 vaig publicar el meu primer llibre, vull dir que alguna sort.
Ah, mira.
No Banyos monàrquic. És que tot
escolta,
depèn de què?
Estem regirant.
Depèn. Un Àustries, ara?
Hi ha unes monarquies estupendes, com la del Reis d'Orient, per exemple. Sí. Bueno, ara de seguida mirarem de parlar del tema del cap d'any i d'aquí una estona m'agradarà parlar d'un tema que la Mila, com que moltes vegades es dedica als temes de salut, segur que li interessa també, que és aquesta febre amb els fàrmacs que suposadament aprimen, no? Bueno, suposadament. No. Ho fan, però que
no, hi ha uns que aprimen realment.
Que aprimen realment però, i que és una autèntica febre. De fet, sí. Crec que és la revista Science, crec, si no m'equivoco, la que va apuntar ara fa una setmana que era un dels descobriments del 2023 i que s'havia de seguir amb el 2024, no? Hi ha tota una indústria molt gran al darrere, evidentment, és un dels grans problemes mundials, els de l'obesitat, però que hi ha el col·lapse que hi ha ara mateix a les farmàcies, perquè és un medicament, en aquest cas Ozempic, que es dona, bàsicament, a la gent que té...
Diabetes.
Gràcies. I llavors, ja no hi és.
No hi és, i a més és el gran pelotazo, que es diu,
sí,
no?
Sí.
De la indústria farmacèutica, perquè aquest medicament és veritat que aprima considerablement, és una caiguda, a més, que sembla que no té grans efectes adversos, almenys amb els estudis que s'han fet fins ara, ja veurem quan s'hagi prescrit a milions de persones si surt algun efecte rar entre milions de persones, que llavors tampoc seria tan raro, diríem, no? Però el problema que té... des del punt de vista dels consumidors, si no està a la llista de prescripció de la Seguretat Social, és que quan deixes de prendre'l, deixa de fer efecte.
Clar.
Perquè treu la gana,
sí.
És a dir, i no tens l'ansietat. Hi ha molta gent que té un mecanisme que no controlen ells, sinó, cuidado, que no s'ha de culpabilitzar la gent que menja més, des d'aquest punt de vista, és un mecanisme que, de fet, en la diabetes, un dels símptomes que hi ha de la diabetes és que tens molta set o molta gana, perquè quan més menges, més set i més gana tens, perquè el mecanisme de fabricació d'insulina per l'assimilació dels sucres s'activa més fortament, diríem, no? Llavors, en aquest cas, treu la gana aquest medicament, fa efecte, és veritat que hi ha pèrdua de pes, no té, sembla, efectes secundaris apreciables, però el dia que deixes de prendre, l'efecte para.
És que recordo
amb
de fa
qual,
uns...
Per una farmacèutica és el millor que li pot passar.
No, clar, perquè és
una diana, té una diana farmacològica per un problema massiu perquè l'obesitat s'està convertint en l'epidèmia silenciosa del nostre temps, que a més s'ha de prendre per vida, que és... no cura, per entendre'ns.
Hi ha una conversa que vam mantenir fa uns mesos amb un investigador català que està a Yale i que treballa sobre l'obesitat, i ens parlava, ara que estava citant, què és aquesta malaltia, diguem-ne, i ell parlava d'un joc neurològic que és molt comparable a les addiccions convencionals que coneixem, sí. No? Que per l'accés de determinats productes, llavors en un moment determinat la química del cervell, del metabolisme, sí. Dona missatges que no són els que haurien de ser, no? I per això determinades persones requereixen d'alimentar-se més per tenir sensacions de sacietat determinades o sensacions similars, no? I és bàsicament una malaltia que té efectes neurològics des d'aquest punt de vista. Davant del que deies tu de si és de comportament o no. O sigui, és una qüestió d'addicció.
Que
no podries anar-li a un senyor i dir, bueno, vostè deixi de beure ja, no? Un addicte a les drogues. És culpa seva perquè vostè no... Bueno, és que s'ha de tractar en molts aspectes, no? Però en tot cas, d'aquí una estona en parlem d'aquesta qüestió amb algun expert i també amb el gremi de farmàcies per dir-nos com està la situació. Perquè de cara a l'any que ve, que segur que tot el tema dels propòsits per a gent i comença a dir allò de que es volen aprimar i tot això, doncs és un dels temes que segur que marcarà el 2024. Donem-me res, un minut i de seguida parlem de festes de cap d'any, de seguretat, amb algun dels responsables del gremi, evidentment amb el desplegament policial que hi ha amb la festa Maria Cristina, també amb tot el desplegament de trànsit, que sempre és important a la nit del cap d'any. Això ho farem de seguida.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Una pregunta. Fins quan podem dir bon any? La nit de cap d'any, evidentment. I fins i tot per Reis. Però dir bon any a finals de gener és forçar-ho molt? I al febrer? Està fora de lloc? Doncs no, perquè al cap i a la fi, desitjar un bon any hauria d'estar permès sempre. 6 de gener, sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 770 milions en premis. Comencem l'any amb tota la il·lusió del món. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Només fins al 7 de gener a Carrefour i Carrefour Ponés tens un 40% de descompte en totes les joguines i bicicletes per compres superiors a 40 euros. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques. Wala, Nike, Wala, Adidas, Wala, The North Face, Wala, i moltes més. Wala, les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Obrim el diumenge 31 excepte Tarragona.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Cuidado, que estem tallant el Tordell de Reis. Què passa, Banyós?
Home, que aquí l'amigo Fernández sap de tot.
Què vols dir, sap de tot?
No, sap com s'ha de tallar el Tordell. No. A veure, explica a Catalunya.
Amb tisora.
Sí, clar. Amb tisora.
Perquè si no la xafes.
Ah, s'ha de tallar amb tisora, el Tordell? Però què dius?
Si no la xafes.
No,
no. No he tallat mai tisores. Amb tisores.
Això on surt?
Tisores d'aquelles de cuina?
Tisora.
Exacte, això on surt?
Truquem el gremi de...
Escolta, jo...
A les cròniques de Jaume I surt això o què?
Això surt en una pastisseria que es diu Escrivà, que de tota la vida cantallen.
Cuidao.
De tota la vida cantallen i així no el xafareu.
Però perdona, m'ho estàs dient de veritat, això?
Però quina mena de tisores?
Quin és el problema del ganivet? Que apretes i el xafes.
Sí, bueno, no, jo no l'he xafat.
Si estàs mulat.
No. O sigui, ha quedat bé tallat.
No, però és que no ho havia sentit mai, això.
Cuidao.
Com que no?
T'ho dic de veritat.
Proveu-ho.
Ja ho provaré.
Catalunya.
Talles.
Com em quedi malament el tortell per culpa teva, veuràs.
Fiques la tisora i talles el massapà de dalt, fiques la tisora,
i aquella cara.
Tac, tac, perdona, i no la xafes.
I aquella...
Però val per aquest, val pel de pasta de full. Un de pasta de full amb ganivet, com el talleu? El xafes.
Sí, el fas molt
força, per força. Doncs si el talles amb la tisora, no, plac, plac, queda sencer.
Amb un ganivet de serra, amb cuidat.
No, i un bon ganivet afilat.
Bueno. No, afilat no, perquè no, significa no. De serra.
Ah, però llavors tu dius de... d'aixecar la cosa, eh? No, fes el tall per dalt i tal.
Talles primer lo de dalt i després lo de baix.
De baix, de dalt.
Està mal vist, eh?
Sí, està bé.
I amb làser es pot fer, això? Amb làser no es pot fer.
Ai, senyor, Déu meu.
És igual de bo xafat que no xafat, eh?
Això no. Si ho xafa,
no passa res, eh? No passa res.
Escolta, abans que parlem de la nit de cap d'any, que se m'esteu despistant, el personal. No, ara sí, si algun pastisser ens vol enviar un missatge i dir-nos si la teoria Carles al voltant del tall és correcta o no, jo estaré encantat de la vida, perquè no hi havia pensat.
Jo crec que el que van aquí és el que puguis.
Sí. Això sí.
No, és la velocitat en emportar-se el tall.
I aquella cara quan algú posa el entrematà, que dèiem, sí. No? Entrematà, sí, i de cop troba un impediment.
Això és una altra cosa. Ah, amigo.
I diu, ara com ho fem, això?
Ah, amigo.
Sí, senyor. I dius, ai, ai.
Però quan el vas a...
Has d'analitzar molt bé la cara del que està tallant per saber on està el tema.
Però sempre és, quan vas a tallar, sempre és apretes i xof, i tot se't surt pel costat. I se't posa aquella cara de dir, ara com ho faig? Crac, 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 una tisoreta i et queda fantàstic.
Va, 10 minuts i dos quarts de 10 del matí. Abans que parlem del tema de del cap d'any, bueno, és que a mi m'ha sorprès l'entrevista. Entenc, eh? Però Marlaska avui a l'avantguàrdia. Perquè portem setmanes sentint a Pedro Sánchez parlant de l'OFER.
És molt bo, perquè és més corporatiu amb el seu gremi professional dels jutges que és més que corporatiu amb el seu jefe president del govern.
És que jo entenc que és bastant inevitable que hi pensi això, eh?
No, segur. Home, és un jutge.
Un jutge que sap que tard o d'hora... I a més ha estat pels pèls que continués, que vull dir que haurà de tornar...
No l'hem sentit. Espera, no. Per la gent que ens estigui escoltant i no sàpiga. Avui, entrevista, que no va d'aquest tema, a l'avantguàrdia, sinó bàsicament dels pactes migratoris, etcètera, en el ministre Grande Marlaska, i li pregunten per el lawfare, que és una de les paraules de l'any 2023, també arran del tema de la llei d'amnistia. I ell diu, seré taxatiu, i diu això.
Que ha habido
No, aquest no és, aquest és Pedro Sánchez. A veure, un moment. A veure si poguéssim sentir en aquest cas el ministre Marlaska. Aquest és Sánchez, eh? Bueno, doncs no el tenim preparat, el ministre Marlaska. A veure si em podeu buscar el document. Bàsicament, ell diu que no hi ha l'ofert. Que no hi ha l'ofert. Que els jutges s'ajusten, efectivament.
La legislació vigent...
Sí, que no cal que busquis en el paper, que no en tenim. Sí, és a dir, anar a l'informatiu, aneu a buscar els documents de l'informatiu i ja trobareu.
Igual, el que diu és que els jutges espanyols s'ajusten a la legislació... El que diu és això, és una frase... Diguem, una frase de manual. Diguem, no? De manual que en la boca d'un jutge de professió, però que és això, que és corporatiu.
Ara el tenim,
mira. Amb la professió...
Aquest és el moment.
Siendo muy taxativo y muy claro, no existe el lawfer en España y los más de 5.500 jueces actúan en todo momento con estricto cumplimiento de la Constitución, del resto del ordenamiento jurídico, en parámetros de independencia, de imparcialidad.
No existe el lawfer en España. Llavors...
No, lo que sobta, a més que digui seré muy claro, i sobta després de, recordem, no només Pedro Sánchez va dir que sí, sinó que el ministre Puente, que va ser el primer que va disparar, no sé si recordeu, que va dir que a ver los ailo, i que per tant la lawfare sí. Era evident i va ficar l'exemple del cas de la Rosell, etc, no? Per tant, sí que sobta aquesta seré muy claro de... Òbviament ella és conscient que contradiu el seu propi president de govern i també algun altre ministre. Per tant, no el contingut, jo crec que és evident, ell siguent jutge, que ho podria dir, però sobta molt la contundència i les paraules que utilitza.
Home, l'ofer existeix des del moment que està en el pacte d'investidura. És a dir, el pacte d'investidura diu perseguirem o corregirem el l'ofer, des d'aquell moment ja existeix. Evidentment, és una declaració... bastant, diguéssim, buida, perquè, sobretot en todo momento, los 5.000 jueces en todo momento, bueno, pues en todo momento no, perquè hi ha hagut sentències que per una cosa, no només per independentistes, per mil coses, les sentències...
La sentència del jutge que va imputar a la Rosell, que després va ser ell condemnat per fer-ho com a prevaricació.
Exacte, però denúncies, per exemple, contra sentiments religiosos, contra els titiriteros, és igual, ja per no fer-ho només en Catalunya, és evident que qualsevol cos judicial...
No, però en cas de la Rosell no tenia res a veure amb
Catalunya. No, dic, però que en qualsevol cas judicial no pots dir que tothom és perfecte, o sigui, perquè encara no són jutges amb intel·ligència artificial, per dir-ho d'alguna manera, no? I, a més, Espanya té un biaix, com alguns altres països, té un biaix, clarament, per dir-ho de manera molt elegant, conservador del 70, per exemple.
Jo crec que el Marlaska el que fa aquí, d'alguna manera, és referir-se a un concepte de lawfare reduït, limitat, a l'actuació dels jutges.
És que una cosa que ha dit, Mila, Pedro Sánchez, cada vegada que se li pregunta per l'ofer, diu no hay ejemplo más claro de l'ofer que el bloqueo del PP. És a dir, mai ha dit aquest jutge no ho està fent bé. Ha dit el Partit Popular està influint en els jutges a través de la seva voluntat.
Llavors, l'ofer tradicionalment s'interpreta com la instrumentalització dels processos judicials de la justícia per perjudicar a un adversari polític o a un, també pot haver-hi l'ofer contra un empresari, contra algú públic que no sigui necessàriament polític.
O contra un particular o
contra gent del mateix poder judicial.
L'ofer és fer una denúncia amb verosimilitud de ser correcta, però que en realitat busca, persegueix una altra cosa. Què passa? Hi ha moltes, tal com està el món avui, que és molt complicat, hi ha moltes maneres de presentar denúncies. Hi ha especialistes, advocats, que poden presentar-te una denúncia amb molts indicis i que el jutge, quan rep aquesta denúncia, ho té molt difícil de rebutjar-la, segons com, perquè quan et ve una denúncia contra un càrrec públic, per exemple, que l'acusen d'afavorir a una empresa determinada en una adjudicació d'un contracte públic, el jutge de bones a primeres no pot dir no accepto aquesta demanda. Per tant, la finalitat de l'ofer és per qui presenta la demanda. El jutge, després d'examinar el cas moltes vegades, i això ha passat infinitat de vegades, per exemple, en totes les causes contra Podemos i en totes les causes contra Ada Colau, que al final han sobreseït la causa o han dit que no hi havia cas. Però clar, l'efecte banquillo televisiu, diríem, l'efecte telenotícies ja està aconseguit. Què és el que persegueix en aquests casos? Llavors, Marlaska avui només s'ha referit a la part judicial. Per cert, de la part judicial també hi ha l'ofer.
I tant.
Clar que n'hi ha de l'ofer. Com hem vist en el cas de la Rosell, que era claríssim.
I de fet li pregunten per la qüestió de l'acusació de terrorisme pel tsunami democràtic, que és una qüestió interessant perquè Pedro Sánchez, al Monarraco fa 10 dies, va deixar una cosa que crec que no ha tingut l'impacte que va tenir, que va significar la frase. A Marlaska li pregunta per tsunami democràtic i diu és un excés, li pregunten, és un excés de, sobre el tema del terrorisme, tsunami democràtic, és un excés o forma part de la instrucció? I diu, les resolucions judicials s'han de respectar totes. Quan les causes no estan definitivament jutjades, encara cal ser més cautelosos en la valoració. Llavors, el Basté li va preguntar concretament per tsunami democràtic fa 10 dies a Pedro Sánchez i va dir això.
Le digo que sí existe lawfare en España, es el que practica el Partido
Popular. No, eso no es, al segon tall, a veure, endavant.
Que ha habido lawfare, pues yo lo he dicho en muchas ocasiones.
Perdó,
el tercer tall, perdó,
a veure, tercer, ara sí.
El Poder Judicial me parece que es, bueno, pues un caso de lawfare, de politización de la justicia, de libro.
¿Usted considera, por ejemplo, presidente, que algunos jueces se han excedido en la persecución del independentismo?
Yo me permitirá que como presidente del gobierno sea respetuoso con las sentencias de los jueces.
No, és que aquest tampoc no és. El del tsunami democràtic, feu el favor de trobar-me aquest document, perquè tinc una llista amb 300 talls i no sé quin
és. És com la fava del tortell,
trobar-la de veritat.
Diu que hem sofrit el terrorisme en Espanya i tal, i me parece un exceso o algo així. Però recordem que Marlaska té unes quantes sentències a Europa, que també el rebreguen, eh?
Sí.
Ve d'on ve, Marlaska, eh? Ve d'on ve.
I té unes quantes sentències.
Però si no entes malament, Marlaska el que diu a La Vanguardia és que ha patit el terrorisme d'ETA i el terrorisme jihadista i que el que va passar amb la sentència de l'Estatut no seria comparable. Jo crec.
No, Marlaska no parla d'aquesta.
No, ho diu Pedro Sánchez.
No, però Marlaska també s'ha referit a això, no?
El Estatut?
No.
El document sí, aquest? Ara sí, a veure si...
Hay un juez, que es Manuel García Castellón, que ordenó pinchar los teléfonos de 40 independentistas sin tan siquiera llegar nunca a imputarlo. ¿Eso es lawfare?
Mire, ahora estamos en esa investigación judicial y por tanto yo no me puedo pronunciar. Lo que sí que le diré, ¿no?, desde el punto de vista más político, es que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, ¿no? Hemos sufrido el terrorismo de ETA, hemos sufrido también el terrorismo yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro y no creo que sean comparables.
Es que la frase, per part d'un president de govern, que hi ha una causa oberta per terrorisme, i diu, no, a mi no em sembla comparable amb el terrorisme que hem viscut.
S'ha descuidat un tercer terrorisme, el d'Estat.
Però bàsicament el que ve a dir és
que també ha existit.
Ho diu molt subtil, però ve a dir, no em sembla comparable el concepte de terrorisme.
És a dir, sí, però jo crec que el Marlaska també s'hi va referir una entrevista, no recordo quina.
Pot ser.
Sí, però no va utilitzar la paraula exactament comparable, sinó que no s'ha de considerar el mateix, s'ha d'entrar molt al tipus de... I llavors va explicar que des del 2015 hi ha una regulació nova del concepte de terrorisme al Codi Penal, que ara permet més interpretacions.
Permet que fins i tot aquest ganivet ens porti tots els
oients nacionals.
No, que sí. I que a més, perdona, no és només... ve en una línia de persecució global del jihadisme que ha permès a moltes legislacions, des de la Patriot Act, a obrir el marge als jutges i als policies a fer pràcticament de tot. Recordem que aquest segle portem 23 anys en guerra contra el terrorisme, i és el segle de les presons volants, de la desaparició de gent cap a Guantánamo, aquí a Espanya passaven avions amb gent per un lado o per l'altre, és a dir, la laxitud i el lawfare contra mil situacions durant aquests 20 anys han sigut extremes, i de tota mena. Llavors, clar, dir que aquí la Constitució i tal, no. L'Estat, des de l'11 de setembre de Nova York, l'Estat i tots els estats tenen una mà molt més ampla per castigar un terrorisme, perquè més, perdona, diu dos terrorismes, però aquí s'ha castigat gent.
No, però aquí...
Aquí ha anat a la presó gent de Resistència Gallega, l'independentisme canari també té presos, perdona, el Sindicat Andaluz de Treballadores també té presos, molta més gent.
En el cas de tsunamis, que hi ha diferents excessos en la qualificació, és a dir, el tema d'imputar el mort.
Això va
és que no és només que diguis que això pot ser qualificat com a terrorisme. Entenem, suposant que una interpretació que podria haver-hi del Codi Penal és que qualsevol acte que serveixi per impedir el funcionament de les institucions pot ser qualificat de terrorisme, doncs en aquest cas, suposant que fent una interpretació molt extensiva, però bueno, és que quin terrorisme? Llavors, si vols fer un cas... diríem gros, necessites alguna cosa més que l'intent de paralitzar un aeroport que mai es va paralitzar, llavors posar-hi el mort d'una persona que va morir a un altre terminal i per causes, i era una persona que tenia una patologia cardíaca forta, sí. Ja no, i que en el seu moment no es va investigar com a mort causada per un agent estrany mai, és a dir, que 4 anys després es digui que aquella mort pot ser imputada a les manifestacions és una exageració tan brutal que no passa cap, jo crec que no passarà cap filtre.
En tot cas, més enllà del tema, crec, corporatiu de Marlaska, sí que jo interpreto que hi ha també un intent de llançar un missatge als jutges per part del govern.
Bueno, volen pacificar la relació
de baixar una mica el malestar, etc. Jo ho veig molt evident, tot i contradir, perquè si no seria difícil que contradís el president del govern, Per tant, jo crec que sí que hi ha un missatge de calmar una mica tot l'estament social que...
Home, Félix Bolaños ha anat a fer feina i li ha costat, les últimes setmanes.
Però la credibilitat amb els jutges no la té Bolaños, la té Marlaska.
No, clar.
Que Bolaños és considerat com l'agent polític de la cosa.
Sí, el comissari polític.
En canvi, Marlaska té la credibilitat.
I, a més, es poden permetre el ministre Boi i el ministre.
Ell parla dels 5.000 jutges, no? Que mai ningú es refereix als 5.000 jutges. En canvi, ell parla pel nom de tots. Segur que no hi ha crisi, al govern. Segur que ningú d'aquesta entrevista no hi ha sarau. Segur que no hi ha sarau.
Jo crec que no hi haurà sarau en molt de temps.
Abans d'aprovar el projecte de llei d'amnistia, hi havia manifestacions de jutges davant de les audiències, en algunes audiències. A Sevilla,
això,
crec que era Sevilla.
Això sí que, aquesta manifestació, cuidado, que això sí que pot tenir conseqüències en el futur, perquè a efectes recusatoris...
Clar, això què era? Tots aquells que estan allà...
Compromeses.
A mi, judicis... És evident
que... És la neutralitat davant de...
És un posicionament evident.
Molt ben vist.
És un posicionament evident. Sí. Igual que li va passar al president del Tribunal Suprem de
Justícia. Ves que no quedi cap jutge que pugui jutjar amb imparcialitat la cosa, perquè si els 5.000 surten a manifestar-se,
aquí el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per unes manifestacions que va fer, no va poder.
És lògic.
Però que allà n'hi havia una pila, hi ha algunes audiències.
I tot se'n foto,
Si un jutge diu, no puc sofrir a Carlos Fernández, i et toca a tu jutjar-se, és evident que no tens un judici just. Ho dic perquè s'entengui, la cosa.
9:33. Cap d'any. Tu que has treballat, Carles, amb l'administració i la seguretat i tot això, és una nit complicada?
Jo crec que és menys complicada que altres.
D'acord.
I quines són les altres?
Canviem de tema.
No, per no sortir.
Darrerament passa que com que hi ha tant missatge de compte, hi ha tants efectius al carrer i hi ha tant que hi ha més prevenció, diguem, hi ha més festes a casa, hi ha més...
Ja, és molt evident, mira molt més, no?
És molt evident la presència de la policia, és molt, és, Llavors hi ha molta... Alguna vegada per la Mercè se'ns va escapar a Maria Cristina i llavors vam tenir els aldarulls.
Bueno, és que em refereixo a això, al final avui hi ha 12 o
13.000. És el fin de fiesta.
I què vols dir?
Que allà es va escapar perquè va haver-hi una manca de previsió del fi de festa, però això ja no torna.
Carles, una tonteria, eh? Amb això, no dic canvi climàtic, però amb aquest temps que tenim a Catalunya, que a més és una zona turística, el fet de que puguis sortir per la nit tranquil·lament, això diguéssim que va complicant, sobretot perquè la gent pot anar a la platja, cosa que fa 20 anys ningú se li acudien a la platja, o la gent pot triar llocs de costa.
Però sí, això festa, si li dius a un gestor de seguretat, avui hauria de ploure i fotre 10 sota 0.
Exacte, que és el que passava fa molts anys, o en l'imaginari, digues, no, a casa, no. Perquè, hòstia, sortir.
Això és més complicat gestionar Sant Joan que Cap d'Any.
No, i molt turista que ve, precisament, perquè està veient la climatologia, dius, hòstia, Barcelona, estem amb sol, Cap d'Any està ple ara a Barcelona d'italians i de francesos, que, bueno...
Poder, clar, quan... Mentre la festa es pugui fer al carrer, doncs sempre és més difícil de gestionar. Clar, això és... Però jo crec que no serà... No serà...
Per què
ja
ho dic,
molts
Carles?
Anys,
perquè...
Molts d'anys que el dia 1, no, sí. L'informatiu de la ràdio, la roda de premsa de les 8 o les 9 del matí dels responsables de seguretat...
Tot tranquil.
És més o menys...
Una rave, a no sé on...
Sí, hi ha hagut algun
aldarull... Aquest any no hem tingut rave.
No? Bueno, no ho sabem. Igual, hi és ara mateix, ha començat...
El dia 2, el dia 3.
El dia 2, et diran, bueno, porten 72 hores, no ens n'havia donat...
Aquella noia que va sortir conilla...
Però al final, com que no passa res, quan passa una coseta, sí, no, tens, no sé, una baralla amb un apunyalament, sí, i una festa reivindicada. Clar, això agafat i separat, igual hem tingut 2 milions de persones de festa.
Jo per què t'ho dic, Carles, això?
I d'aquests 2 milions de persones de festa hem tingut pues, una baralla, un tal... Que al final és misèria i companyia.
Hem tingut en les últimes setmanes, o també fins des de final d'estiu i tot això, un debat al voltant de com algunes determinades festes i festes majors es derivaven en actes delicats i de control difícil, no? Recordem el tema de Molins de Rei, fins i tot ara fa, i em miro en aquest cas el Canaleta perquè és de la zona, fa les últimes 2 setmanes hem tingut casos de violència a les portes de discoteques de Girona, no? I això no sé si va més i si la policia també requereix que en situacions com aquesta, tenint aquests precedents que grup de gent molt jove acaba provocant determinats aldarulls, ostres, una agrupació de 15.000 o 20.000 persones a Maria Cristina no se't pugui complicar.
Però hi ha poc alcohol, és a dir, el gran risc sempre és en les festes, que per exemple la de Sant Joan és una festa que des de les 9 o les 10 de la nit la gent en comença a beure. Aquí molta gent surt a les 12 de la nit. Molta gent, és la tradició que a Cap d'Any és sortir després de sopar. Els joves sopen a casa...
Bueno, però el cas de Maria Cristina és, són 120.000 persones esperant el Cap d'Any.
Però si heu estat, veureu que és un perfil...
Més familiar, sí.
És un perfil que no té res a veure amb la verbena de Sant Joan o amb la seu de Sant Joan. Potser a les platges sí que és el perfil més jove, diríem, no? I a les platges sí que hi ha botelló i aquestes coses. Però jo crec que el gran perill sempre és al voltant dels llocs d'oci on hi ha alcohol, i alcohol en quantitat.
No, i suposo que és determinant el que comentes, no? De la previsibilitat del dia i el fet que tothom sigui conscient. Els grans esdeveniments o problemes sorgeixen en llocs on hi ha pocs efectius perquè és inesperat o perquè... Bueno,
al final acaben esdevenint problemes més d'incivisme que no pas de seguretat.
Sí.
No? Que has de deixar que la gent s'esbravi i es cansi.
Permeteu-me saludar a aquesta hora del matí el secretari general de la patronal de l'Oci Nocturn FECALON, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, el senyor Fernando Martínez. Senyor Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia i bona hora.
La nit més important de l'any per vostès o no?
Bueno, yo creo que el fenómeno últimamente es que la tendencia del Halloween le está superando a fin de año.
Hostia, fuerte eso, ¿eh?
Recordemos que fin de año es una fiesta también, que hay mucha fiesta privada, mucha fiesta en las casas, mucha fiesta en masías que se alquilan, y la verdad se ha dicho es que en estos momentos la fiesta emblemática es el Halloween, sin lugar a dudas.
Sí, ¿eh? O sea, ya superate el Halloween al Cap d'Any.
Sí, sí, totalmente. Este año los datos que tenemos que es que el Halloween ha superado perfectamente el fin de año.
Pel que fa a aquesta nit, que suposo que, vaja, que hi haurà molts locals que faran el ple, no?, i que pràcticament el cartell d'entrades exaurides. Estem parlant del clientela molt local o a l'entorn de Barcelona? Ahir explicàvem que aquest és el gran cap de setmana de totes les festes de Nadal, d'arribada i sortida de vols des de l'aeroport del Prat. Hi ha molta clientela estrangera també en aquests locals d'oci nocturn aquests dies o no?
Sí, ustedes lo decían muy bien, o sea, es decir, el dato que tengo es que realmente el turismo francés e inglés e italiano ha vuelto a Barcelona. Recordemos que la ciudad de Barcelona era una ciudad que elegían los franceses y los italianos para celebrarla, ha vuelto, me consta que los hoteles tienen mucho público, pero también se da otro fenómeno, que es la salida del nacional nuestro a otras comunidades. Uh-huh. Por ejemplo, me consta Valencia y Madrid, que tienen una gran aceptación de salida nuestra, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo, usted lo ha dicho, hombre, no podemos decir una euforia desmedida de este fin de año, o sea, no hay un 90 ni un 100%, en estos momentos estaremos alrededor de un 75-80%, y será un fenómeno, que digamos que el producto premium se vende mejor que el producto popular. Uh-huh. O sea, es decir, esto también nos lo dicen, por ejemplo, las marcas de bebidas espirituosas, que nos dicen que la alta gama de alcohol se vende mejor que la baja de alcohol, ¿no? Es un fenómeno, y la prueba está que restaurantes con copa de producto premium lo han vendido en un día, por ejemplo, en Vieja, le doy un dato, o en Barcelona, en algunos sitios que hacen un producto premium, y en cambio el producto popular va más despacio.
Mm-hmm. Deixem preguntar-li per la qüestió de la seguretat, perquè ara parlàvem de grans festes i d'imatges que s'han vist en els últims mesos, i ara no només a les portes de discoteques, sinó també en festes majors en què s'ha complicat la situació. Com ho veuen des del sector aquest, no sé si augment en els últims temps de problemàtiques amb clients o vaja, amb gent que estan a l'exterior dels locals o fins i tot s'apropen a l'interior?
Mire, hay una tendencia a raíz de la pandemia, hay un antes y un después. Es cierto que hay más agresividad del público y sobre todo eso conjugado, como ustedes decían, con el alcohol y con las drogas, porque hay que decirlo también, que hay un cierto aumento, sobre todo en el gas de la risa. Recordemos que el gas de la risa es el lo que usan los dentistas, anestesistas, y estamos en combinación con Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra para requisar antes de la gente que veamos en los locales, porque no es una droga que está en el tema de las tablas, ¿no? Por tanto, hay una complicación para poder reprimirla, para poder retenerla, pero estamos viendo más agresividad. Fíjese usted, los hechos de Gerona, que han sido en el exterior, fueron producto de gente que se les había impedido entrar.
Sí, sí.
Ustedes tienen que recordar que si dejamos entrar un cliente complicado, va a poner en riesgo el bien jurídico de las instalaciones y de los propios usuarios, ¿no? Por lo tanto, los controladores tienen una tarea muy difícil en las puertas, y recordemos que las discotecas no hay el problema, ni en las salas de baile. El problema lo tenemos en los aledaños del ocio, ¿no? Mm. ¿Qué problema hay? Pues porque por la noche, por ejemplo, pues miren, Gerona, hemos descubierto en Girona absolutamente un coche de patrulla por la noche, solo. O, por ejemplo, Hospitalet o la área metropolitana pueden tener dos o tres coches. Es insuficiente. Nosotros siempre reivindicamos mayores aumentos de seguridad, mayores aumentos de fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, y yo creo que este es el camino, trabajar coordinado.
¿Falta policía, por tanto?
Falta policía, sobre todo por la noche, y nosotros nos quejamos, ya lo he oído, de que en inspecciones tenemos un montón de números y efectivos en los locales haciendo inspecciones, y en cambio no lo vemos en la seguridad ciudadana en la calle. O sea, es decir, yo creo que hay que dotar de mayor seguridad a las calles, en vía pública, y sobre todo los vecinos, el problema que tienen es el orden público, en la seguridad ciudadana, en la calle, y en la calle no podemos intervenir nosotros para la ley de seguridad ciudadana, y sobre todo por los botellones, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del distrito de San Martín.
És que ara m'ha recordat una cosa, perquè en paral·lel aquesta falta, des del seu punt de vista, d'agents de policia, coincideix en un moment en què hem vist més actuacions que en molt de temps en locals, a l'interior de locals, no? Operacions policials amb molts agents en els últims mesos per a la recerca o de droga o d'armes fins i tot, no? Això s'ha produït, no? Hi ha aquesta estratègia policial d'inspeccions múltiples i molt potents en locals d'oci nocturn, no?
Muchísimas, y sobre todo en estas fiestas navideñas, ¿no? Que sabe usted que con las fiestas de empresa, pues va todo el mundo un poco de cráneo, los aforos, no le voy a reconocer que a lo mejor se pasan en un 10, un 20%, ¿no?
Caray.
Porque son muy restrictivos. No, pero tienen que entenderlo. Por ejemplo, ayer salía un dato que en Murcia, por ejemplo, ha dejado por cada metro cuadrado una persona en las fiestas de Navidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el tema de inspecciones, nosotros, por ejemplo, Girona tiene 4 personas aproximadamente por metro cuadrado y Barcelona tiene 1.5. Entonces estamos pidiendo un poco que haya una regulación uniforme con todo este apartado, ¿no? Con la Generalitat, que estamos trabajando ya desde hace años. Entonces yo realmente, y la patronal, lo que nos hemos quejado es que, bueno, hay inspecciones que se puede, evidentemente que nosotros somos un sector que pedimos que haya un sector regulado, reglado y inspeccionado. Pero, hombre, creemos que las inspecciones no se hacen con un ejército de funcionarios. Yo creo que se pueden hacer... Perdón, dígame.
No, és que ara m'ha posat un exemple, el de Múrcia, que clar, precisament va ser a Múrcia on vam tenir un dels últimes catàstrofes del sector de l'oci nocturn, on van morir gent en uns locals que, a més, crec que estaven excedits de capacitat.
No tan solo este de capacidad, que había un problema de orden legal. O sea, es decir, había órdenes de cese incumplidas. Uh-huh. Aquí es muy difícil, de verdad se lo digo, que Cataluña es de los locales que mejor seguridad tienen de toda España. Uh-huh. Y junto con el País Vasco y junto con Baleares. O sea, es decir, tenemos, por eso yo cuando salgo de Murcia me cuesta creer muchísimo, porque aquí ha habido 20 años de trabajo muy exhaustivo por parte de la administración y los locales en su cumplimiento. Por tanto, tenemos locales seguros, no le quepa la menor duda, pero bueno, toda inspección siempre es mejorable, ¿no? Por ejemplo, en materia de residuos, como han hecho ahora, en toda materia de, por ejemplo, pues de control un poco de tema de sanidad. Ahora bien, también les voy a decir que nosotros nos hemos quejado pues que en estas inspecciones rutinarias fueran acompañados de la agencia tributaria, ¿no? Sin ningún requerimiento y nada. Además, tenga en cuenta que ahora mismo el ocio nocturno está generando ya un 85% de la gente joven ya paga por medios de pago de teléfono. O sea, es decir, ya no usa el efectivo. Eso es un cambio que también se ha dado desde la pandemia. Por lo tanto, nosotros, permítame, que hemos tenido esa queja de decir que sí inspecciones, pero de otra forma y en otras fechas.
El Baños, crec que volia fer una pregunta. Baños, sí. Espera, que tens el micro tancat ara.
Hombre,
ara.
Home, però què és això? No, tot just fa un any, també per Cap d'Any, Dani Alves...
sí, la nit del 30.
La nit del 30, en una situació, crec que era Sutton, si no m'equivoco, sí. On hi havia tot un protocol que va aconseguir que la noia pogués denunciar amb comoditat. És a dir, aquell exemple que ens va descobrir molta gent, com funcionen totes aquestes prevencions, s'ha extès a quin grau de compliment i de coneixement té el personal de cara a les agressions sexuals que poden passar tant en reservats com com deia vostè,
a
l'entorn i tot això.
Pues mire, usted lo dice, el protocolo funcionó sí. Y se acreditó, pero no tan solo en Sutton, sino también en el pueblo español, también en Badalona. O sea, es decir, todas las agresiones que ha habido relacionadas con el ocio nocturno, ha visto que el ocio nocturno. ¿Por qué? Porque desde Mossos de Escuadra y nosotros hemos insistido muchísimo en los cursos, todo nuestro personal tiene cursos de preparación, y además esta es una idea del protocolo de agresiones sexuales que nació de la propia Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno, de FECALOR. Hemos implantado ese curso a todo nuestro personal y tiene que seguir porque realmente esas conductas tienen que ser reprochables y tenemos que perseguirlas.
Y una pregunta para las dones que surtin avui o aquests dies, quin seria una mica el protocol si se senten agredides, com que han de fer, què han de dir, o com seria la manera més segura d'adreçar-se al personal?
Pues mire, rápidamente a los controles de acceso, nuestros porteros, para que ustedes entiendan, que accedan a ellos, que nosotros tenemos también las salas grandes, pues botiquines de asistencia, son gente preparada para primeros auxilios y toda historia, y se ponen en contacto con los responsables de la sala y con los porteros. Pero mire, le voy a poner una medida que hemos implantado, dos medidas que hemos implantado. Una, por ejemplo, cuando nosotros vemos una chica que sale afectada con alguien que no es de su entorno, hacemos gestiones desde la propia sala, los propios controladores, a su entorno, para que nos digan si esa chica se puede ir perfectamente, ¿me entienden? O sea, esto es una...
¿El tema de sumisión química, potser, o...?
Pues, entre otras, correctamente, y después porque a lo mejor la podemos ver muy afectada con alguien que no nos merece
confiar. No os cuadra, mire,
esta es una primera medida que hemos hecho a las puertas, nos la han agradecido muchos padres, en cartas a la propia federación cuando ha visto que hemos tomado, y después una, por ejemplo, del transporte público. Fíjese qué idea más sencilla, por ejemplo, cuando las paradas están muy lejos de las casas de la, de, por ejemplo, del público femenino en este caso, ¿no? Pues decirle al conductor que pare en más cerca de su casa. O sea, alterando las paradas, por ejemplo, del transporte público nocturno. Fíjese que hay dos medidas más, digamos, más sencillas de poder practicarlas y cuánto resultado pueden dar. Yo creo que en ese trabajo tenemos que trabajar, pero vuelvo a insistir, o sea, la gente también está muy sensibilizada, la gente joven, de que realmente esto no, hay unos límites y tenemos que respetar porque hoy es una noche que tiene que ser una noche de convivencia y de alegría, pero no lo otro.
Pau. Jo, aprofitant que hi ha el representant dels locals d'oci de no sé si Barcelona o Catalunya...
La catalana.
Li volia catalana, preguntar, sí, que vaig llegir fa temps de que s'havien reduït bastant el nombre de locals d'oci respecte a fa 20 anys. No sé si això és veritat, o passa també com els bars, que també s'han reduït moltíssim en els darrers anys. No sé si això... Bueno, si, òbviament, vostè té dades de fins a quin punt hi ha hagut aquesta reducció, suposo que vinculat a la piràmide d'edat, no?, que s'ha invertit i que abans hi havia molt més joves que ara.
Mire, fa 20 anys que teníamos 400 locales de actividades recreativas musicales. En estos momentos la ciudad de Barcelona tiene 163. Y con una tendencia, yo era un titular que al ayuntamiento que realmente estaba poniendo en peligro las primeras copas, porque he visto de septiembre a diciembre como un precinto de unos 40-50 establecimientos. ¿Me entiende? Estas navidades hemos tenido que trabajar para poder convencer en ciertas medidas correctoras de ciertos locales y poder salvar los precintos para que pudieran celebrar. Por lo que le estoy hablando sobre todo por el tema de ruido. El tema de ruido, que muchas veces no hay quejas de vecinos, es un problema de instalación de limitadores y que las normativas medioambientales son muy complicadas. En algunos casos son hasta de difícil cumplimiento, imposible cumplimiento, ¿no? Como se le llama. Por tanto, yo creo que ahí el ayuntamiento tiene que dotarle ayudas, porque esto puede costar 40,000-50,000 euros en un establecimiento pequeño, no tienen dinero para soportar 6 meses de cierre que dura todo este proceso para poder regularizarse en tema medioambiental, y realmente tiene que haber ayudas, como también tiene que haber ayudas a los vecinos de ponerles doble ventana que pueda ayudar en esas subvenciones y poder soportar un poco, porque es que realmente ha habido un debate esta semana de que estamos diciendo que la noche barcelonesa está muerta. Hay varios de sus compañeros periodistas ya han escrito un poco el tema, y es verdad, porque es que cada vez estás viendo, cuando antes fíjese, había un proceso muy diferente, venía la gente de Madrid a ver cómo montábamos los locales en Barcelona, de diseño, cómo los montábamos, porque éramos pioneros en estrategia, absolutamente. Y ahora, en cambio, estamos viendo el producto inverso, ¿no? Bueno, yo creo que hay que apoyar, es un sector muy importante en la actividad económica, y además les puedo decir una cosa, si no hay una oferta nocturna, tampoco hay una oferta de restauración nocturna, porque la gente no sale, no lo dicen los restauradores. Cuando hubo lo de la pandemia de la noche cerrada, trabajaban por la mediodía, pero por la noche tenían vacíos sus restaurantes. Por lo tanto, para la celebración de convenciones, para la celebración de la actividad turística y toda historia, hace falta un equilibrio, pero también un apoyo. Yo creo que en estos momentos tenemos que trabajar conjuntamente con diálogo, nosotros con la administración y los vecinos, y no enfrentarnos vecinos a empresarios de ocio nocturno. Yo creo que ese tema de confrontación no va a dar nada bueno, y sobre todo va a perder la ciudad. Yo me, por ejemplo, ayer o el viernes, la ciudad de noche estaba muy vacía. Muy vacía en periodo navideño. Claro, allí hay familias, trabajadores. Nosotros siempre hemos sido pioneros en el empleo juvenil. Fíjense, la gente que está estudiando y sirve unas copas para pagarse la carrera, para pagarse sus estudios. Esto ha sido siempre un hábito y una tradición. Entonces yo creo, sinceramente, que tenemos que hacer una reflexión de qué modelo queremos en ocio a ciudad, pero no modelo de ocio a cambio de dispersiones claramente, ya le digo, muy duras, muy abusivas, muy desproporcionadas, cuando realmente se podía hacer de otra forma.
Carles, última pregunta ya.
Sí, més que pregunta, té un punt de reflexió, en el sentit que promoure l'oci també és política social, perquè no té sentit que els nostres joves hagin d'anar a Mataró de festa.
O Sant Cugat.
O a Sant Cugat.
Ara des de que siguin de Sant Cugat i Mataró.
Estic parlant de gent de Barcelona i de l'àrea metropolitana, sí, propera. O sigui, que hi hagi... O sigui, però onades de pares i mares que agafen el cotxe i han d'anar a Mataró perquè no hi ha oferta d'oci per a gent jove, gent d'entre 18 i 21 o 22 anys a la ciutat de Barcelona, o a la ciutat de Badalona, o a la ciutat d'Hospitalet.
Hi havia una figura...
No n'hi ha, i no n'hi ha, i això també és política social.
Ja, però aquí
també és política social.
També hi ha una altra qüestió. Hi ha altres ciutats de l'àrea metropolitana que tenen certs llocs que hi ha... condicions físiques més idònies,
espai.
I espai, sí.
Polígons industrials,
clar, per la indústria de l'oci. A Barcelona no, i a mi, del que ha dit el representant del sector de l'oci nocturn, el que m'ha sobtat és a dir, a veure, si un local no pot reunir les condicions d'insonorització per no molestar els veïns, aquest local no ha d'existir. És a dir, en el negoci, en el pla de negoci, ha d'haver-hi unes instal·lacions que siguin adequades.
Correcte.
I si no, que no obri.
Sí, però ja tots els sectors reben ajuts de la
perquè la ciutat de Barcelona és com és.
Correcte.
Senyor, és com és, i per tant el que no podem fer és dir que perquè hi ha molta gent i és molt densa, llavors anem a relaxar les condicions i permetem que es molesti més a la gent.
Senyor Martínez, Carles, espera que pugui
contestar. Jo no he pogut acabar.
Si me
permiten,
sí, sí.
Yo creo que han dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Ocio es política social, evidentemente. O sea, es decir, están nuestros jóvenes, está la industria del entretenimiento tan falto en la sociedad. O sea, por tanto, somos más que necesarios. ¿Cuál es el problema? Que mire usted, cuando se ha diseñado un plan de usos urbanístico, nadie ha pensado en una actividad recreativa musical. ¿Verdad que pensamos en hacer un gimnasio? ¿Verdad que pensamos en hacer un supermercado? Pues esto también tenemos derecho realmente a que, como usted bien dice, con todas las medidas de seguridad y de aislamiento, se puedan cumplir. Ahora bien, yo quiero decirle, y que ustedes también lo han tocado, mire, nosotros hemos presentado un proyecto que cumplía perfectamente de una nueva discoteca en la zona de Berbiche, en Hospitalet, ¿eh? Cumplimiento exhaustivo, una nave con sus aparcamientos, con sus precisamente cumpliendo las memorias de seguridad y tal, y el ayuntamiento lo ha rechazado. Lo ha rechazado, y además con certificado de compatibilidad urbanística, que para que ustedes entiendan es lo primero que hace un empresario para poder invertir, que sea su uso compatible con la normativa urbanística. Entonces, este no es el camino, o sea, es decir, Hospitalet, 250.000 habitantes, no pueden tener dos discotecas. No pueden tener discotecas porque estamos generando todo ese público en la calle con el botellón, con el tema de bebidas, con el tema de la falta de control. Así no se hacen las cosas.
¿Y por qué lo ha denegado? ¿Cuál es la razón?
Lo ha denegado por un informe de Guardia Urbana, que no es preceptivo, que nos dice que puede haber más botellones y puede estar más sucia la calle, y que no tienen efectivos de Guardia Urbana para una actuación más.
Pues es una razón, ¿no?
Aniran a un altre lloc.
Ja, Mila. Sí, d'acord.
No desapareixeran, però... El botellot seguirà.
Efectivamente, y además es como si usted imagínese que esto dice, oye, vamos a hacer más feria de actividad en Hospitalet, ¿no? Yo ese ejemplo lo ponía en los recursos. Y decimos, oiga, es que claro, van a dar más trabajo a recursos que tiene que poner el propio consistorio. Esto no es, ni es legal, ni es la forma de hacer las cosas, ni el equilibrio. Y además, yo le digo, todas estas acciones que están haciendo y mirar para otro lado, nos van a dar más problemas en la vía pública. Respecto a los locales, permíteme, sí. Los locales de insonorización, que lleva toda razón. Vamos a ver, yo le explico una cuestión. Los planes del Soroy que han hecho no se cumplen de día. Si yo con usted me pongo en la calle Aribau, para decirle una cosa, o en la calle Pedro IV, usted verá que el transporte de coches, o sea, es decir, el mobiliario que se mueve con el no roza los límites de los vecinos.
Pero el día no es el momento del descanso, que por la noche es distinto.
Pero usted sabe la gente que trabaja de noche que quiere dormir de día.
Sí, por eso se está sacando coches de la calle también, y protestan los conductores. No son los únicos ustedes los afectados por las normas de...
Tiene toda razón. Pero mi debate es otro. Mi debate es normativas que se puedan cumplir.
Jo crec que
queda
clar. Senyor Fernando Martínez, li agraeixo molt que ens atengui en el dia 31, que és un dels dies grans. Com ens deia abans, ja ha passat de ser el dia més gran, el segon dia més gran dels locals de l'oci nocturn. És el secretari general de la patronal de l'oci nocturn, FECALON. Moltíssimes gràcies, senyor Martínez.
Gràcies a vosaltres i que tenéis bona entrada d'any.
Gràcies, bona. Igualment. Un minut i arribarem a les 10 del matí. No sé si voleu fer algun apunt més al voltant d'aquesta qüestió.
No, que sí que és cert que l'oci és política i social, però jo recordo, ara faré una mica de boomer, però recordo que fa molts anys sí que hi havia allò que es deia un pubs de barri on la, diguéssim, l'alcohol, les begudes eren un preu raonable, la gent no havia de sortir. És a dir, clar, quan tu poses... unes discoteques estructurades en sales VIP, en preus descomunals que poden pagar només els estrangers, l'indígena fa botellón, perquè no el pots arrasar en lloc. Si a més s'ha de desplaçar, tens problemes de mobilitat i tens accidents de trànsit i tens altres problemes.
I si ets una ciutat que a més té molta oferta d'oci nocturn, llavors et venen els joves de tota Europa.
Venen, i que sí que
i llavors
poden pagar...
Esteu, no només esteus tenen...
Llavors
esteus no tenen problemes.
Però no, venen gent de tota Europa que poden pagar uns preus descomunals per entrar en aquestes estructures que ja no són fàbriques de, diguéssim, de treure calés.
Tot això...
I el diguéssim, l'indigenisme precariat d'aquí, doncs, bueno, dius, hòstia, botellón, bueno, clar, és que quins preus tenen, fins i tot les entrades discriminen. Si tu veus un guiri ben vestit, el deixes entrar, si veus un nano que ve del barri, no em portis problemes.
Els bars fins a les 3 no cobren entrada.